Matí amb Raquel García.
Una setmana, el passat dimecres 30 de maig, van començar les obres per construir les dues noves plantes de l'Hospital de Sabadell i donar sortida als pacients d'urgències i acabar amb la congestió existent, en aquelles imatges de malalts als passadissos, que ha estat més habitual del desitjable. Recordem, però, que el Parc Taulí dona cobertura a unes 400.000 persones de la comarca, sobretot dels municipis del cantó adjacent amb el Vallès Oriental, com per exemple Sentmenat, Barberà o també Polinyà. Cada dia passen pel servei d'urgències de l'Hospital 398 persones de mitjana. I per parlar de l'ampliació d'aquest servei i del que suposarà, entre molts altres temes, tenim avui el seu director, el doctor Joan Martí López. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Les actuacions de l'ampliació de l'Hospital de Sabadell són les més importants, recordem, des del 2009, quan es va inaugurar l'edifici del Taulí Nou. Quant de temps s'ha previst realment que s'allarguin aquestes obres i quan entraran en principi en servei els nous equipaments?
Molt bé, doncs aviam, la previsió d'execució és un màxim de 15 mesos. Nosaltres, de fet, estem preveient que estiguin totalment operatives cap al mes de juny-juliol del 2019.
Hi ha una planta que s'obrirà abans que l'altra?
A veure, és una operació complexa, però estem intentant i estem en tractes amb la constructora per veure d'agilitar i de tal manera que almenys la primera planta pugui estar operativa abans. Uh-huh. Té dificultats perquè és un tema molt vinculat a les instal·lacions, etc. Però bueno, estan buscant la manera de fer-ho.
La setmana passada comentava que doncs, malgrat aquestes obres, doncs, hi ha una complexitat, no?, perquè el sostre és d'uralita i que treure-la doncs, té un cost elevat i que és difícil tècnicament. Això potser pot endarrerir les obres?
No. No té, perquè quan parlem d'aquests temps ja està contemplat. De totes maneres, el sostre d'uralita no és ben bé sobre on es construirà, és un edifici que hi ha al costat, que és on està el bloc quirúrgic. Llavors, tot el que és les instal·lacions tècniques de climatització dels quiròfans estan cobertes per una coberta d'uralita, ja tenim els permisos per fer-ho. Apuntem que en més i mig, dos mesos, això estarà fora i permetrà reformar. Això el que ens permet és reformar tota l'àrea tècnica de serveis tècnics de l'edifici de quiròfans i, per tant, millorarà la climatització dels quiròfans i ens permet concentrar també tot el que són les instal·lacions de fred i calor de l'edifici aquest antic i el nou.
Clar, perquè és un edifici antic, el bloc quirúrgic té 50 anys i el de l'UCI en té 27, suposo que hi ha molta feina, no?, per posar les noves instal·lacions al dia.
Sí, a veure, evidentment, perquè les coses han canviat de manera molt, molt important, la tecnologia, avui els equips de climatització no tenen res a veure amb els que hi havia en el seu temps, i ara el que fa l'efecte d'aquesta coberta, el que fa és incrementar molt la temperatura allà on estan les màquines i, evidentment, això fa que perdin eficiència. Tot i així, aquesta és una reforma que nosaltres entenem com necessària ara, però, evidentment, el plantejament de futur del Parc Taulí va en acabar construint un edifici que seria annexa a lo que és les urgències, on tindrien que anar amb el temps, i de fet el nostre pla director d'estructures ja ho contempla, un nou edifici, una nova planta, bueno, un nou espai d'urgències nous i pensada amb criteris moderns, una zona de crítics i UCIs i tal, també nova, i un bloc quirúrgic nou. Aquest és el futur del Taulí i és el que segur que podria millorar sensiblement la nostra realitat estructural actualment.
I com conviuen des de fa una setmana i com conviuran totes aquestes obres en el dia a dia de l'hospital?
Bueno, ara tindrem un període d'un parell de mesos que sí que tindrà algunes afectacions, eh? Dos mesos i mig aproximadament, perquè per construir les dues plantes a sobre hi ha que fer uns micropilotatges, o sigui, unes perforacions que reforcen l'estructura, etc. I després hi ha una àrea de lo que és el primer nivell de tensió, que hi ha una claraboia que es tindrà que eliminar, o sigui, hi haurà algunes molèsties, es tindrà que fer els forats dels ascensors dels edificis, o sigui, algunes afectacions. Ara precisament estem treballant amb això. Bàsicament seran de soroll, eh? I evidentment soroll i malalts no és una cosa que es visqui massa bé, però bueno, intentarem minimitzar-ho i que l'impacte sigui el més petit possible.
Sobretot aquests dos mesos, no? Suposo que serà el moment més crític.
Després ja no hi ha problema, perquè llavors ja es construeix per sobre amb una estructura que aïlla la construcció nova de lo que és l'edifici, per tant no hi haurà problema.
I quina serà la zona més afectada d'urgències?
Bueno, són diversos llocs, perquè hi ha dos ascensors nous, en fi, hi ha tota una sèrie de coses, i llavors ho anirem fent per fases, i de fet hem tingut ja unes reunions amb els equips assistencials precisament per intentar de trobar les fórmules, bueno, que siguin menys molestes per als professionals i per als malalts.
I parlant de fórmules, com valora doncs l'aportació de l'Ajuntament dels 4,5 milions d'euros?
Magníficament. O sigui, per nosaltres és un primera... Aviam, hi ha que reconèixer el valor. És veritat que l'Ajuntament de Sabadell, per dir-ho d'una manera, és copropietari del taulí, i per tant és una inversió en una organització que també és propietat del taulí, però... Ai, del taulí, perdó, també de l'Ajuntament de Sabadell, però també és cert, i hi ha que reconèixer-ho, que són pocs els ajuntaments que es facin aquestes accions. En aquest sentit, hi ha que posar-ho molt en valor. I, a més, jo espero que també serveixi per dinamitzar aquesta obra que deia jo d'ampliació, de generar unes noves urgències i tal, estimuli a la Generalitat, en aquest cas, a que aporti els recursos per poder-ho fer possible.
Hem de dir que, a banda d'aquests 4,5 milions, doncs hi ha el cost que suposarà, no?, dotada de les noves instal·lacions del mobiliari necessari, no?
Correcte.
Que també comentàvem, que s'hi posarà i quin cost representa.
A veure, el cost aproximat està sobre el milió d'euros, tot l'equipament, i en aquest cas sí ho aporta el Departament de Salut.
Aquestes obres resoldran els problemes estructurals del taulí o hi ha altres factors que influeixen doncs, en la densitat, no?, de volum de pacients?
Ara, és com tot, no? El que sí que està clar és que serà una millora claríssima. Resoldrà tots els problemes? Segurament no. Hi ha una realitat, la població envelleix, la demanda va creixent i les possibilitats d'atendre malalts també, no? I en aquest sentit, doncs, bueno, vull dir, serà una millora que es notarà, el qual no vol dir que després... ocasionalment hi haurà un moment de l'hivern que potser les coses es posin complicades i no resolgui tots els problemes. Nosaltres tenim un nombre de llits justet per lo que és la població que tenem, tot i que som molt eficients, intentem tindre estades curtes, etc. I en aquest sentit, doncs, bueno, ens servirà per millorar sensiblement. Clar, 76 llits es notaran.
Podríem dir llavors que punts de col·lapse sí que hi hauran en el servei d'urgències, per exemple, doncs a l'hivern, quan entrem en fase d'epidèmia?
Sí, però sí. Jo ho dic així, dic, hi haurà moments que estarà ple, segur, segur, però fixem-se que hi ha molts altres hospitals que en termes relatius tenen més llits i tal, i els hi passa el mateix. Per tant, quan hi ha moltíssima pressió i comencen a vindre 500 malalts, o com a vegades ens ha passat, aquest any van arribar a vindre a vora de 80 ambulàncies, no, 100 ambulàncies en un dia, doncs clar, evidentment, ni que sigui perquè no tens mans suficients, etcètera, moments puntuals de sobreocupació, evidentment que es donaran.
Sent ambulàncies en un dia, que va passar aquell dia?
És molt, eh? Vull dir, és una xifra extraordinària. El que jo vull dir és que puntualment hi haurà, però la freqüència amb la qual estarem amb saturació doncs disminuirà. I això segur que es notarà.
Parlem de les mitjanes de llit per habitant. El Parc Taulí compta amb un llit d'aguts per cada 1.000 habitants i a Terrassa, per exemple, ofereixen 1,7 llits d'aguts per cada 1.000 habitants. Les dues dades són molt inferiors, però a la mitjana catalana, que crec que ronda els 2,5 llits per 1.000 habitants. Pot ser que estem per aquesta situació
anem
tan
a veure,
inferior?
Jo crec que s'ha de... Primera, l'1 no és un 1, és un 1,2. És veritat que a Terrassa tenen una ràtio molt alta de llits. De fet, la tenen més alta que a Catalunya, que la mitjana catalana. O sigui, el 2,5 aquest segurament és comptant llits sociosanitaris, no és llit d'agut. Però després també és veritat que hi ha moltes maneres. O sigui, partint de la base, que nosaltres en tenim massa pocs, i per tant aquests 76 llits ens serviran per millorar, el que és cert és que avui el factor llit no és el més rellevant en l'atenció, la manera d'atendre les persones, el grau d'atenció domiciliària que es pugui fer. Nosaltres, per exemple, tenim un equip d'hospitalització a domicili molt potent i que resol molts casos que, si no, estarien hospitalitzats. El grau, per exemple, de cirurgia ambulatòria que facis. És a dir, hi ha tota una sèrie de factors que influeixen en el resultat final, no? Llavors, és veritat que el nostre volum de llits és molt escàs, i amb aquests 76 llits millorarem sensiblement, però també és veritat que el valor llit és un valor relatiu.
Perquè ara per ara quants llits hi ha a l'hospital?
Pues concretament són 531 llits d'aguts, si no recordo malament, i 224 o algo així, 224 de malalt sociosanitari.
Doncs uns 755,
755
em sembla,
és en total els llits que tenim avui.
Se'n tancaran alguns aquest estiu?
Sí, per obres. De fet, reformem tota la planta cinquena, com l'any passat vam fer, i això significa que durant primer es tancarà mitja planta, es reformarà i després es tancarà l'altra mitja planta, i exactament es farà igual el mateix amb una planta del sociosanitari que està a l'Albada. Això és tot el que tanquem, no haurà més tancament.
Pel que fa a les llistes d'espera, com estan?
Bueno, segueixen sent altes, però relativament millor. O sigui, nosaltres partíem a l'abril, amb el pla de xoc ha tingut un impacte. A l'abril de l'any passat, del 2017, eren 8.540 malalts els que hi havien. A l'abril d'enguany en són 8.000 pocs, 8.000, tinc la xifra per aquí, 8.057 exactament, i bueno, això significa que avui per avui tenim 500 malalts menys. Aquesta és la realitat. I per tant és una bona notícia. Hem millorat també amb una cosa, que és casos de malalts que estiguin més d'un any en llista d'espera, i tenim l'objectiu d'enguany que a final d'any no quedi cap cas, tret de dues patologies que tenim una dificultat estructural, que és les obesitats mòrbides i el que són la cirurgia del raquis. Són els elements que, les úniques que encara ens quedarà algun cas així. Per la resta, doncs ja dic que hem millorat, i per exemple, un dels temes que eren crònics, que era la cirurgia de la pròtesi de genoll, que teníem un temps d'estada llarguíssim i tal, doncs ja des de fa un any i algú ho tenim absolutament normalitzat i estem operant els malalts en menys de 6 mesos.
Encara es fan derivacions a l'Hospital General per alliberar el taulí? I en quins casos, si és que es fan?
Sí, aviam, es fan només de malalts procedents d'urgències i en moments de màxima pressió. O sigui, nosaltres haurem passat de derivar una mitjana de 1.000 malalts a l'any, que és el que deriva l'any 2016, a una previsió per enguany d'uns 350 aproximadament, que és tot el que derivem.
Doncs ha millorat també molt, en aquest sentit.
Sensiblement, sí.
Quantes es fan per això a la setmana o al mes de derivacions?
Depèn, perquè ho concentrem molt en l'hivern. Aquestes 350 es concentren en les èpoques d'hivern i de màxima pressió, i ara, per exemple, pràcticament no estem derivant res.
Creu que cal mantenir la idea d'absorbir l'Hospital General?
Anem a veure. Jo el tema de l'Hospital General se'm fa difícil perquè no acabo de... O sigui, el cert és que al Vallès hi ha tres hospitals grans, el de la Mútua, el de Terrassa i nosaltres. Sí que hi ha factors de proximitat dels ciutadans de Sant Cugat i de Rubí, que evidentment tindrà un dispositiu a prop, doncs els hi és interessant, entenc, però també és veritat que pot haver... O sigui, aquí hauria que veure quin tipus de prestació fa. Jo no he estat en les negociacions que ja s'hagin pogut dur a terme i, per tant, no conec ben bé quin era el plantejament, diguéssim, estratègic del tema del General de Catalunya.
Ara anàvem parlant, no?, de la manca de llits, del col·lapse fins ara de les urgències. Són temes o problemàtiques que en gran part són conseqüència de les retallades i la crisi, no?, que hem viscut. Esperen que amb el repunt de l'economia i la nova consellera Alba Vergés es destinin més recursos, més personal, més equipament i més fons per a la investigació?
Per la investigació?
Pels recursos, pel personal, pels equipaments, per tot. Per tot el que és necessari per garantir doncs, el servei de sanitat.
Evidentment, la crisi ha repercutit fortament amb el sistema sanitari. Probablement, o sigui, amb tot, d'una manera molt rellevant també amb els salaris dels professionals, que van quedar disminuïts en primera instància i congelats després. La revocació de les retribucions és un tema que està pendent de reajustar, i aquest serà un tema important. Jo crec que el sistema sanitari català té pocs recursos, hi ha un subfinançament, i això quan compares amb altres comunitats autònomes es veu clarament, més tenint en compte que aquí es fan moltes prestacions i de qualitat. I en aquest sentit, doncs, bueno, jo crec que té un mèrit extraordinari aconseguir les prestacions que tenim, però sí que és veritat que calen més recursos. Òbviament que espero que els nous equips polítics... També és veritat que hi ha que reconèixer que en l'època del conseller Comín es va recuperar i força coses, no tot, esperem que això segueixi i no solament que es recuperi, sinó que puguem anar més enllà.
I ja ha pogut parlar amb la consellera per fer la carta de peticions?
No encara. Jo havia parlat prèviament, és una senyora, una persona que conec i l'he parlat unes quantes vegades, però no com a consellera. Esperem que ara prengui possessió, faci el seu equip i a partir d'aquí començarem les converses.
Mm-hmm. Vostè és director general del Taulí des de l'octubre del 2014, però abans havia estat director assistencial de la Fundació Sanitària d'Igualada, també gerent al CatSalut de la Regió Sanitària del Barcelonès Nord i Maresme. Mm-hmm. No sé si es veuen les coses o les dades diferents segons el lloc on a un li toca treballar.
Bueno, evidentment, si estàs molt centrat sempre en un àmbit, tens una determinada visió. Jo he tingut la sort de que la meva trajectòria ha sigut variada. He tocat gairebé tots els camps relacionats amb salut, perquè el meu inici va estar en l'Hospital de Bellvitge quan era molt jove, però posteriorment vaig estar molts anys en l'atenció primària, després he estat en l'administració purament, en el que és el CatSalut, en diversos àmbits. Llavors tens una visió bastant àmplia. No difereix massa, el que passa és que és evident la visió. Una altra qüestió és el que defensis, i lògicament en cada moment et toca defensar una cosa, no? Quan estàs en el CatSalut saps que tens uns recursos limitats i, per tant, el com distribuir-los no és un tema senzill, i quan estàs en un àmbit concret, lògicament el que intentes és dir, escolti'm, argumentar i posar els elements per dir el nostre entorn, i en aquest cas el Taulí, té necessitats i defenses que t'aportin aquestes necessitats. El qual no vol dir que no siguis conscient que al final els recursos són els que són i que ningú pot fer miracles.
Per això és interessant, no?, també, o per això s'està apostant també per altres vies de finançament, com per exemple quan arriba la nit de la ciència, no?, més aquestes propostes privades també. No sé si ens hem d'acostumar doncs, a aquest tipus de fórmules.
A veure, jo crec que el mecenatge és molt important en la sanitat. Aquest és un tema que en el món català i espanyol no hi ha massa hàbit. S'estan obrint vies i comença a passar l'obtenir recursos a partir de les aportacions de persones individuals, d'institucions, d'empreses i tal. Això no, però no ha d'anar per l'assistència. Això ha de ser per poder dedicar-ho a avançar més, a fer recerca, etc., que és el que s'intenta. Nosaltres ja fa un temps que hem engegat una línia en aquest sentit de captació de fons. La veritat és que la ciutadania de Sabadell i del Vallès està responent força bé, o molt bé, podria dir, tenint en compte que no teníem antecedents, i en aquest sentit doncs, evidentment agraïm a totes les persones que fan una iniciativa o que recolzen aquestes iniciatives, entenent que són bones per a la seva institució, que és el Taulí, però que també són bones per a la ciència en general.
Parlem de l'heliport, no?, que va ser inaugurat fa més d'un any. Uh-huh. N'estan contents? Quin balanç fa?
Bueno, l'heliport ha tingut un impacte gran en plantilla, perquè lògicament han tingut de posar els professionals per cobrir tots els vols, no?, i per tant tots els dies de l'any. Ha portat algun pacient més d'aquests d'elevada complexitat, amb el qual nosaltres estem molt preparats i molt capacitats per el malalt politraumàtic, sobretot, i en aquest sentit estem satisfets, i crec que el servei d'emergències mèdiques també ho està del servei que estem donant.
ha implicat una càrrega extra, a més d'aquest augment de la plantilla, aquesta via d'entrada de pacients? Potser també ha ajudat una mica doncs, al col·lapse?
No, perquè són malalts molt importants i molt greus, però numèricament no són volums elevats. I, en aquests, i a més l'helicòpter, a banda que estigui situat físicament en Sabadell, dona servei a tots els hospitals de Catalunya. I qui decideix o qui diu aquest malalt per les característiques que té va a un hospital de Barcelona, va al Taulí o va a un de Girona, és el SEM. I en aquest sentit no hi ha una especial modificació. Sí que hi ha un petit increment, perquè, a més, nosaltres estem demostrant que som molt solvents en atendre malalt politraumàtic greu, i en aquest sentit doncs, també dèiem, bueno, està bé, i jo crec que és bo el fet de tindre equips professionals altament capacitats per atendre aquests malalts.
Tenen xifres de quants serveis ha fet?
A veure, l'helicòpter anualment fa 900 i pico mil vols a l'any, aproximadament. Al Taulí han vingut amb malalts 142 l'any 2017, i és un increment de 40 malalts respecte als que havien hagut en anys anteriors.
També li volia demanar per l'expedient informatiu que es va obrir fa uns dies contra un grup dels treballadors d'urgències per accions incorrectes. Com està aquest tema? La comissió interna ho ha resolt després d'escoltar els implicats?
Sí, s'ha escoltat els implicats. A veure, es va valorar el tema i vam decidir amonestar-los i prou. També és veritat que s'ha fet més ressò, o sigui, perquè allà es va parlar de farra i alcohol, i això és absolutament fals. O sigui, una cosa és que es faci una festa de comiat i tal, i una altra cosa que quan traspassa el que és el prendre unes pastetes i un cafè, per dir-ho manera, dius, home, al tanto, no? Però això és una cosa, i altra qüestió és el fet de que corri que és, bueno, el concepte aquest de farra, que és absolutament fals.
Sí, això era mentida.
Totalment, i a més dona una imatge francament horrorosa, però bueno, els mitjans fan... Alguns mitjans.
Alguns, però nosaltres...
Alguns mitjans diuen el que diuen.
Van contrastar la informació.
Correcte. Pensem que no van contrastar, el mitjà que va treure la notícia no va contrastar absolutament res, i va treure això, farra i alcohol, no? Evidentment, això no és així. Els professionals se'ls han amonestat, i el que els hem dit és, escolti'm, quan es faci una festa s'ha de fer en àmbits privats, o sigui, entenem molt bé que es comiadi la gent, fins i tot pots entendre que això que dic, unes pastes i tal, però evidentment segons quines coses no es poden fer.
Llavors entenc que no s'ha expulsat ningú.
No.
Doncs moltíssimes gràcies, doctor Joan Martí López, director del Partaulí, per passar pels micròfons de Ràdio Sabadell i fer una mica d'anàlisi de l'estat.
Encantat, i és un plaer estar amb vostès, i estic disposat, sempre que calgui, a venir aquí.
Moltes gràcies.